però Sabanonets anuncia't al Prat Ràdio.
93 478 53 60
93 478 5360.
Al Prat tot resulta ben pagat.
Juan López en los controles, la fiesta va a explotar.
Escúchanos cada sábado desde las 2 en el Prat Radio.
Diversión divertida, ven y únete a bailar con Juan López y Dimi. No te puedes parar.
La música variada y de fiesta para toda la familia te espera.
Itinerarios, un vuelo sin motor por 5 continentes alrededor de la música y del tiempo. Todos los lunes de 9 a 11 de la noche en el Prat Radio.
Cada matí de 9 a 1, tot el que passa al Prat t'ho expliquem aquí, a Planeta Prat.
Planeta Prat.
Set minuts per sobre de les 10 del matí. Continuem en directe parlant al Planeta Prat. De fet, fa un moment parlàvem amb les llibreries de la ciutat per intentar doncs, que reprenem la lectura de cara a aquests dies, una mica d'estiu, per deixar una mica de davant de les pantalles, i també hem parlat de com fer-ho amb la canalla i sobretot amb els joves que tenim a casa. La millor manera segurament és donar exemple i fer-ho també les adultes per poder generar aquest entorn. I nosaltres, tot seguit, el que farem és una entrevista relacionada una mica amb aquest tema, perquè hem convidat el pretenc Cristian Oliver. Ell és escriptor, és professor de secundària, ha tingut un podcast a l'Hora del Pati a la xarxa i també doncs, és una mica influenciador, en el bon sentit, a les xarxes socials també, de tot el col·lectiu de mestres. Què tal, Cristian? Com va?
Hola, què tal? Molt content d'estar aquí amb vosaltres.
Tu has parlat molt obertament des de fa anys de com implementar les noves tecnologies a l'aula, de com fer també atractives les classes, i darrerament t'hem vist en una entrevista al diario.es on parlaves que potser el tema de la intel·ligència artificial estava desquadrant també el que eren els teus esquemes d'aprenentatge i que no t'estava agradant el que et trobes a l'aula. Cristian, perquè sí, puguem posar-ho una mica en context i entendre-ho també a nivell de societat, perquè al final parlar d'educació és un tema que ens hauria de preocupar a tothom. Com ha estat aquest curs i quines coses et trobes amb l'alumnat de secundària?
Mira, pel que fa a aquest tema de la intel·ligència artificial, ja el curs passat els docents ja començàvem a intuir que estava arribant, no?, la IA d'una forma progressiva, que estaven començant a veure cada vegada més treballs o parcialment o completament elaborats per una intel·ligència no humana. Començàvem a intuir-ho, però el que sí que hem observat durant aquest curs, i per mi ha estat una gran preocupació també com a professor de llengua, ha estat que un percentatge altíssim de treballs que lliuraven els estudiants no els havien fet ells, i el gran problema és que en molts casos també com a docents ni ho podíem justificar, no podíem demostrar, i tampoc no teníem massa eines per poder tirar endavant una miqueta aquesta manera d'avaluar. És a dir, si estem veient que allò està copiat, doncs tota la vida un treball copiat s'ha de repetir, s'ha de refer, no? I ara no hi havia tampoc la possibilitat de demostrar-ho perquè és dificilíssim. I ha estat molt frustrant, sobretot perquè, com tu deies, jo sempre he defensat, i ho continuo defensant, que l'educació ha de ser atractiva, ha de ser significativa, ha de tenir un valor útil per la teva vida, no? pel teu dia a dia actual i en el futur, i això implicava, segons el que jo entenc, que la mena d'activitats que hem de demanar als estudiants no ha de ser purament un examen, no ha de ser purament una cosa que fas en mitja horeta i ja està, sinó que ha de ser una activitat més complexa, que et faci pensar, que et faci investigar, que et faci replantejar les coses, i que i potser a partir de tot allò que tu has après ho apliquis en algun context. Què passa? Que el que hem anat observant darrerament és que gairebé totes les activitats, i això és la gran preocupació, gairebé totes les activitats que jo feia fins ara, que implicaven tota aquesta recerca, tota aquesta investigació, tot aquest refer les idees que potser teníem preconcebudes, ara li demanes a una màquina i t'ho fa. I ho fa molt ràpid, i per tant es perd tot això que abans formava part de l'aprenentatge, i que crec que era el que feia més complex el procés d'aprenentatge i que feia créixer també la capacitat cognitiva d'una persona.
Posem un exemple concret perquè ho puguem entendre, perquè tu has arribat a fer minissèries, has fet podcast amb l'alumnat, per tant, t'apropaves a aquests formats que ells consumeixen, no? I intentaves que desenvolupessin activitats pel camí, no? Que anessin en la línia, sí, del que volies treballar en l'assignatura. Aquestes mateixes activitats que feies fa 5 anys, ara mateix ja no tenen aquests aprenentatges?
No totes en funcionen ara, perquè moltes d'aquestes activitats demanes a un ChatGPT que te les faci i te les resol, no? Mira, poso un exemple. Ara tu i jo estem fent aquí una conversa i aquesta conversa segurament està planificada amb una sèrie de preguntes, amb una sèrie de temàtiques que aniran sorgint al llarg del que estem parlant. Això s'ha hagut de planificar, no? Allò s'ha hagut de pensar les preguntes, segurament s'ha hagut d'investigar quines són les possibles preocupacions que sorgeixen d'aquest tema. Això és el que jo demano als meus estudiants quan, per exemple, els demano que simulin una entrevista a algú, no? Una entrevista que pot ser a un científic o un personatge de la novel·la que s'estan llegint, etc. Ara, aquelles preguntes te les pot fer perfectament una intel·ligència artificial i fins i tot te les pot resoldre, no? I això jo ho he vist amb treballs que fins ara funcionaven. Ara he vist que és veritat que com a docent aquesta experiència que em donen els anys de ser profe, tot i que no al 100%, em permeten deduir que allò és un treball fet per un estudiant adolescent, però com deia abans, no tinc la certesa de poder-ho demostrar, no? Per mi és la gran frustració que estic veient en això. Mira, poso un exemple també pràctic del nostre dia a dia, no? Ara que estem una mica en època de vacances, estiu i tal, segurament molts quan estem planificant un viatge ens agrada, doncs, investigar sobre el lloc on anem, la gastronomia, els espais que potser ens venen més de gust visitar, les tradicions d'aquell espai, una mica per impregnar-nos d'aquell nou indret on anirem, no? Doncs ara, molta gent demana una IA que li planifiqui el viatge. Tota aquella investigació que havíem fet, tota aquella impregnació que ens havíem fet del territori, ho hem perdut. Doncs això mateix és el que està passant amb el procés d'aprenentatge. Tot allò que formaria part de tots aquests elements petitets que et van completar en aquella experiència, ara es perden. I a mi això personalment em preocupa. Em preocupa perquè la IA, com he dit alguna vegada, mata la creativitat, però també mata el pensament. El pensament més complex. I en una... Ostres, en una aula de secundària que estan en aquell moment de que els ha d'obrir la ment, els ha de despertar la inquietud, la curiositat, tot això s'està perdent. Alguna vegada algú m'ha dit que aquesta mena de treballs que poden ells copiar, que intenti evitar fer-los, és a dir, que no ho facin fora de l'aula, però és que jo tot el que he fet sempre, tot ho hem fet a l'aula, sempre. El que passa que hi havia activitats que no es podien resoldre en 50 minuts, clar, que és el que dura una classe, a vegades són 40 fins i tot. I això és el que és la segona frustració meva, és que ara només puc fer activitats que durin 40 minuts i que puguin fer-les amb l'ordinador apagat. Tot allò que sigui una activitat més complexa, més llarga, i que no puguem fer-la en un espai tancat sense una eina digital, no tinc la certesa que ho hagin fet. Per tant, per mi, penso que s'està, que es perd, que es perden moltes oportunitats.
Clar, no sé si també, fins i tot, es perd el temps en el sentit que quan fas tota la feina a l'aula deixes de fer altres tipus de transmissió de coneixement, no? Deixes d'avançar en contingut, deixes de... Clar, al final són hores que potser es podia avançar a casa, que per això normalment, no?, és la complementació amb les classes, perquè has de vigilar que els alumnes efectivament facin el que, sí, el que dius. Clar, això no sé si sí, ho has notat també, que t'alenteix el ritme de la pròpia classe.
Sí, me l'alenteix i sobretot em permet anar una mica menys enllà del que potser anava abans. No? Ara, per exemple, clar, jo comentava, jo soc professor de llengua, al final jo el que vull és que els meus estudiants tinguin una bona comprensió lectora, que sàpiguen comunicar-se, que, no?, que entenguin el funcionament de la llengua. Doncs si jo els demano un text, jo ara m'he de conformar a vegades amb textos, i parlo de tercer o quart d'ESO, no estic parlant de primària ni amb nens més petits, que ara m'he de conformar a vegades amb un text de 10 línies, de 8 línies, que hagin fet a la classe davant meu per tenir la certesa que allò ho han fet ells. Home, tota aquesta cosa, els que ens dediquem a escriure, sabem que hi ha una bona part de l'aprenentatge que es fa amb la pantalla oberta, perquè estàs investigant o remenant eines digitals de consulta lingüística, bueno, no sé, enciclopèdies, webs, tal, no sé, alguna vegada també algú pensa que porto força setmanes parlant d'aquest tema.
Clar.
i m'ho he estat també plantejant també perquè vull que s'entengui el que dic. Una de les coses que també m'han dit és que potser el que m'està passant és la por a una nova era, no? Els temps han canviat i potser quan jo era estudiant va sorgir l'època de Wikipedia, el Rincón del Vago i aquestes
Encarta.
Coses que... Exacte, que també van fer... Sí, hi ha un punt nostàlgic que m'encanta. Que potser també van fer canviar la manera d'aprendre i tal. I és cert, però no ho veig igual al 100%. Perquè, evidentment, si fas un copiar-pegar no hi ha res a fer, no? Però jo recordo, això que deies ara de l'Encarta, jo passar-me hores passant d'un article a l'altre, investigant i destriant allò més important.
Havies de resumir, ho havies d'entendre, o havies de plasmar això en el que t'estaven demanant.
Això mateix. I passaves a vegades també aquells inicis, que tampoc no vull passar de nostàlgic, però aquells inicis de les pàgines web, no?, que passaves, saltaves d'una a l'altra. En allò hi havia aprenentatge. I el que tu deies, seleccionaves allò més important, i potser després, si havies de fer un treball, ho abocaves, que el gran error era potser fer copiar i enganxar, no? Però és que ara això ja no hi és. Ara és que és un pas enllà, és que ara t'ho fa la màquina. Et selecciona la part més important o el que ell considera més important.
Clar.
Perquè aquí també entrem en el món dels algoritmes i els interessos que hi ha darrere d'aquestes intel·ligències artificials.
De moment, qui hem testejat la intel·ligència artificial sabem que és força imperfecta encara i que té algunes errades. Això es detecta també mitjançant el coneixement i la supervisió dels temes que cerquem i del que volem demanar-li a la IA. No sé si l'alumnat aquí té aquesta part, perquè sempre es diu, no? Bueno, si fem servir la intel·ligència artificial amb aquesta supervisió, també estem pensant. Clar, Cristian, suposo que t'has trobat, sobretot potser a l'inici de curs o fins i tot el curs passat, no?, errades flagrants que la IA es menjava i que te les servia en safata, i que segur que l'alumne també ho ha presentat així.
Sí. Una de les coses, clar, com a profe de llengua i a més de català, sí que ja jo tinc un punt a guanyar, i és que,
clar,
per desgràcia, encara la IA... bueno, dic per desgràcia perquè vol dir que hi ha una desigualtat amb el català i el castellà, no? Però és veritat que tinc una miqueta la sort que la IA no està tan ben preparada, i per tant és una mica més fàcil a vegades de detectar coses perquè et posa unes paraules que potser ja no fem servir, o et posa, com comentaves, dades literàries d'autors o fins i tot gramaticals o el que sigui, que no són correctes perquè no té prou informació. Que aquí té una raó, que no la tingui és perquè potser no pot motoritzar tantes dades a internet, perquè potser no hi ha tant de material en obert en català, no? Que això també ens hauria de fer reflexionar. Potser no hauríem d'alimentar-la tant.
Clar.
Perquè si cada vegada és més intel·ligent és perquè nosaltres els hi donem la informació. Com més informació els hi donem, la IA més té per poder motoritzar tot allò que necessitem d'ella. Per tant, també és una reflexió que jo faig. Utilitzem-la si és necessari, no depenguem d'ella i no l'alimentem més del compte, perquè si no després ens espantarà veure que ens superen algunes coses.
Totalment. Ho has notat en la capacitat...
També,
perdó.
No, que a vegades sí que m'ha passat que allò que et deia, no? Que fan servir una paraula, en aquest sentit sí que és més... els profes de llengua tenim una certa... ens agafem una miqueta la cosa de si hi ha una paraula que no... que veiem que allò no la fa servir un estudiant de segon d'ESO o de tercer o tal, preguntar què vol dir aquesta paraula aquí. Però clar,
clar, sí,
jo he fet a vegades redaccions i he consultat diccionaris i potser no és una paraula que jo hagi fet servir de forma habitual, però és que, clar, és això, és tota l'estona desconfiar, és aquesta desconfiança que abans no la tenien tant i ara sí, no?
Volia preguntar-te també per la concentració. Ara parlàvem amb les llibreries, no? I crec que tothom estem notant que amb l'abús de les xarxes socials que tenim a nivell general ens costa. Ens costa agafar un llibre, ens costa agafar llibres densos, o sigui, que si llegim novel·la curteta i que passi ràpid. Si mirem fins i tot una pel·li, a vegades la veiem en dos cops perquè no som capaços de mantenir aquesta atenció. Això a l'alumnat també li passa? Ho estàs notant?
Sí, sí, jo crec que això és una cosa que ja fa temps que detectem, que també la manera de concentrar els cervells han anat com a canviant, també en funció de com ha avançat la societat. Pensa que ara estem acostumats a passar cada 10 segons una imatge o menys a vegades, i això en la nostra ment al final s'acaba acostumant a funcionar d'aquesta forma. És veritat que cada vegada hi ha més docents i amb els quals jo m'incloc, i això vol dir que també jo he hagut de fer una reflexió de coses que potser abans havia dit, ara també m'he refet, crec que no és
habitual.
És molt
valent això, eh? Sí, està molt
bueno,
bé.
Bueno, ja m'ha costat en algun cas algun disgust, no? Però jo al final soc docent i sempre defenso el que crec que és el millor que poden tenir els meus estudiants. També quan defensava les pantalles és que tenia al darrere també un estudi científic que deia que s'havia d'ensenyar perquè al final era l'eina del futur, no? Vale, jo ara veig que és una eina que distreu, és una eina que dona ara mateix molt mal de caps i penso que cada vegada s'hauria de reduir l'ús de pantalles, no al 100% però sí reduir-les i apostar per una feina potser, bueno, ja no dic, ja, és que ja no tinc ni paper de llapis que sona com molt antic, però és que potser sí, vull dir, tenir l'estructuració visual i que a partir d'aquí doncs ja podem anar més enllà. No sé, jo fins i tot jo cada vegada, jo, en la meva vida, cada vegada estic recorrent més al paper, també per planificar prèviament, per reestructurar-me, no sé. Crec que és important en aquesta vida defensar les coses amb vehemència, però també fer un pas enrere quan veus que no són com havies pensat.
Per això et deia, que jo crec que tothom anem canviant de parer segons doncs anem adquirint coneixement i al final doncs, les xarxes socials eren d'una manera fa 10 anys i són d'una altra manera absolutament diferent ara. No sé si tens la sensació, Cristian, hem parlat a les tertúlies, de que hem deixat tota una generació en mans d'aquestes macroempreses i en mans fins i tot del canvi d'algoritme que hem viscut, no?, i que comentàvem. I doncs, a partir d'aquí a veure què passa, no? No sé si s'hauria de regular amb els mitjans que tenim, a l'estat espanyol també busca aquesta regulació, ara hem vist com Austràlia intentarà doncs, endurir encara més la seva regulació perquè no ha acabat de funcionar. Què podem fer més enllà de dir, ostres, és que aquests joves clar, han viscut amb les xarxes socials?
Mira, amb el canvi amb el canvi també generacional, no? Jo és que he vist la preocupació, la gran, o sigui, el tema de la distracció era una altra cosa, però la preocupació per la IA l'he vist en els últims 2 anys, que és quan ha crescut de forma massiva, no? I crec que aquí és on també els docents hem fet una frenada en sec.
Clar.
I els que ara estan a la secundària crec que no podrem considerar generació perduda en aquest sentit perquè és veritat que hem frenat això. Ara, no els estem educant per fer-la servir de forma correcta. No sé si anava per aquí la pregunta.
Bueno, primer
no
haurem de limitar-la, no? Segurament per edat, i després
exacte.
Veure doncs a partir d'aquí com es pot fer servir de forma correcta. Però clar,
sí.
Vosaltres com a professorat tampoc no rebeu formacions. Tu ets una persona molt jove encara, que estàs molt connectat, però entenc que no tothom... tampoc acaba d'entendre com funciona ni les xarxes ni la IA.
Jo sempre he defensat la formació permanent entre els docents, crec que és necessària perquè els mons canvien, però és que ara mateix en 6 mesos la IA
clar.
Ha canviat molt. És que no és la mateixa IA, no són els mateixos vídeos que ens colaven fa mig any que els que ens colen ara.
No
són els mateixos textos que ens crea la IA fa un any que els que ens crea ara. És a dir, és necessària la formació, però ara mateix jo com a docent no sabria on hauria de formar-los. Clar. Evidentment, per això cal parlar-ho i evidentment, com ara tu comentaves, des de dalt cal, des de les institucions, cal una regulació. No sé si la prohibició és la paraula, perquè és impossible ara mateix. És impossible quan una eina que és tan perillosa i que s'ha demostrat ja està disponible des de tots els ordinadors de qualsevol món, no? de tot el món. Per tant, crec que la prohibició ja no seria la fórmula, però sí regular, com estan fent alguns països, regular xarxes socials cap a menors. Exacte, d'acord, estic super a favor. I la IA, com fer-ho? Bueno, no sé, crec que també caldria anar una mica més enllà i que hi hagués sancions també a les grans empreses que són les que estan al darrere de tota aquesta infraestructura, que al final estan canviant realment les regles del joc, no només en l'educació, sinó en tots els àmbits. Totalment. I estem veient també cada vegada més sectors que estaven molt consolidats i que eren molt necessaris, per exemple, en el món del periodisme, que estan caient un rere l'altre perquè hi ha una IA que ho fa per ells, no? I per tant és bastant perillós.
Com a famílies, Cristian, com encarem aquesta problemàtica?
La IA, eh? És complicat.
La IA i les xarxes, no? Perquè també és veritat que, clar, no sé si hauríem de limitar hores i mirar una mica quins tipus de continguts també consumeixen els nostres joves.
Jo crec que ara mateix ja s'està... Crec que és un consens dir que com més s'allargui el moment d'accedir a les xarxes socials, pot ser 15 anys, eh? 14, 15 anys, com més s'allargui millor, i això perquè això sigui possible i perquè la família no se senti sola, crec que ha de ser una cosa generalitzada, no? Perquè això ens hem trobat, no? Que a vegades estàs a una classe de primer, segon d'ESO, tal, tens un que potser no té res, però la majoria sí, per tant la pressió de grup és complicat. Crec que s'ha de fer una decisió ferma i si permet accés, que hi hagi limitacions, regular horaris, poder tenir sempre accés en tot moment, al final no deixen de ser menors. I amb això hem d'anar a una, tant institució educativa, institució administrativa com les famílies, no? Crec que en això hem d'anar tots. De fet, a les escoles aquest curs ja no hi havia possibilitat de treballar amb telefonia, no? amb telèfons mòbils, la qual cosa va ser una decisió molt valenta i que jo he estat d'acord des del primer moment. Per tant, si ens hem unificat en això, crec que quan s'aprovi, perquè aquí crec que també s'estava comentant que es prohibiria l'accés a les xarxes socials a menors, doncs crec que hauria de ser una decisió de consens, perquè al final és el que tots volem, no? El millor pels joves i que puguin créixer també sense elements externs perillosos, sense que pugui perjudicar el seu procés d'aprenentatge i no sé, etcètera.
Ens hi juguem al futur, no? I tenim aquesta sensació d'estar arribant tard, no? Constantment amb aquest món tecnològic. Cristian, ha estat un plaer parlar amb tu, de tant en quant ens agrada seguir-te la pista, com a persona que està fent tot el que pot en aquest món de ser mestre, d'estar dia a dia amb les aules i també de divulgar tot el que fas a les xarxes socials. Passa un gran estiu i ens retrobem el curs vinent.
Moltes gràcies, un plaer sempre estar amb vosaltres.
Molt
estiu.
Bon dia. Doncs el Cristian Oliver, que el podeu seguir també a les seves xarxes socials i fer la compra del seu llibre i fins i tot recuperar el podcast de l'Hora del Pati a la xarxa. Nosaltres ens aturem un moment, arriben els serveis informatius, tornem tot seguit. Fins ara.
Tens una nova manera de contactar amb el Prat Ràdio i participar al Planeta Prat a través de WhatsApp. Apunta aquest número a la teva agenda. 639 47 67 01.
Tens un comerç al Prat?
Hi ha 63.157 persones al Prat que poden anar a la teva botiga. Però saben on ets? Anuncia't al Prat Ràdio.
93 478 53 60
93 478 53 60
Al Prat tot resulta ben pagat.
Notícies en xarxa. Bon dia, són les 11, us parla Pili García. Des d'ahir, Catalunya viu una situació de màxima alerta per la simultaneïtat de diversos incendis en diferents punts del país. El car